Catalunya Informació.
És la una. El balanç de l'atac amb míssils a un restaurant a Kramatorsk, a l'est d'Ucraïna, s'eleva a una desena de morts, tres dels quals menors i una seixantena de ferits. No es descarta que hi hagi més víctimes entre la runa. El local és un punt de trobada de la premsa estrangera i dels militars. Un altre bombardeig ha deixat almenys tres víctimes mortals a la regió de Kharkiv. Commoció a França per la mort ahir d'un adolescent de 17 anys pels trets que li va disparar la policia. El govern fa una crida a la calma després dels greus enfrontaments d'aquesta nit entre manifestants i forces de l'ordre a Nanterre, on vivia la víctima. La policia ha detingut més de 30 persones pels aldarulls. La despesa mitjana de les famílies catalanes va créixer l'any passat fins als 33.000 euros. Bona part es dedica a l'habitatge i als serveis com l'aigua, la llum i el gas. I al segon lloc hi ha l'alimentació. L'augment més alt, però, va ser el capítol d'oci i cultura, restaurants i hotels. El primer trimestre d'aquest 2023, els Mossos han investigat 70 denúncies per agressions homòfobes, gairebé el doble que l'any passat. Les entitats LGTBI criden a continuar lluitant per evitar el retrocés dels drets adquirits, que el col·lectiu veu amenaçat per la creixent presència de l'extrema dreta. Primeres declaracions en el judici contra l'exconseller Miquel Buch i l'excap d'escortes dels Mossos, Lluís Escolà, acusats de facilitar la marxa de l'expresident Puigdemont del país. L'intendent dels Mossos, que ha investigat els fets, ha afirmat que Escolà va actuar pel seu compte. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home al districte de Sant Martí de Barcelona. La policia ha rebut l'avís a les 7 del matí i han trobat el cos amb signes de violència. Només el 5% dels joves que juguen en videojocs ho fan en català, segons dades de la Generalitat. Xifres que s'han fet públiques en el congrés de GameLab, que es fa a Barcelona. Plataforma per la Llengua comença una campanya perquè les grans empreses de videojocs ofereixin al català les seves consoles. El monestir de les Avellanes, a la Noguera, exhibeix des d'avui la reproducció del primer dels quatre sepulcres dels comtes d'Urgell. La reproducció s'ha fet a partir d'un escanejat exhaustiu i amb pedra artificial i resines naturals. Els originals són al Museu Cloister de Nova York, després de la venda que es va fer a començaments del segle XX.
Catalunya Informació.
Titulars d'esports.
L'Espanyol debutarà segon al Albacete i acabarà la temporada a casa contra el Cartagena. Així ho preveu el calendari que s'ha sortejat avui. A Can Barça tots els socis poden adquirir ja l'abonament per a Montjuïc per la pròxima temporada. I a l'Europeu Sub-21 avui es completa la fase de grups. En bàsquet, el Baxi Manresa confirma que Pedro Martínez seguirà sent l'entrenador la temporada vinent i l'Uni Girona informa que Jordi Sargatal passa a ser ajudant de l'entrenadora Laura Antoja. En tenis, a la fase prèvia del torneig de Wimbledon, Marina Bassols juga avui les semifinals contra l'Alemanya Lis.
Ens queda repassar el temps. Aquesta tarda les nuvolades tornen a créixer amb força al Pirineu i al Prepirineu, on s'esperen ruixats i tempestes que localment poden arribar a ser fortes. La calor serà més moderada, però la xafogor augmentarà la costa i de cara al vespre poden arribar alguns ruixats a la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida. Passen 4 minuts de la una. Molt bon dia.
Catalunya Informació. Àngels López.
Comencem situats a Ucraïna. Almenys 3 persones han mort en un bombardeig rus a la regió de Kharkiv, això és a l'est del país, segons ha informat el governador. Aquestes víctimes s'afegeixen a la desena de morts, 3 dels quals nens, i la seixantena de ferits que hi ha hagut a l'atac rus a Kramatorsk. És l'única gran ciutat de l'est controlada pels ucraïnesos, segons l'últim balanç policial. 2 míssils van caure ahir al vespre al centre d'aquesta població i un d'ells va impactar de ple en una pizzeria molt popular entre la premsa estrangera i els militars. Els equips d'emergències treballen entre la runa, on creuen que encara hi ha gent atrapada. El president ucraïnès, Volodymyr Zelensky, ha dit que és un altre exemple que referma les intencions de Kiev.
Cada acte de terror ens demostra una vegada i una altra a nosaltres i al món sencer que Rússia només mereix una cosa com a conseqüència de tot el que ha fet. La derrota, un tribunal, judicis justos i legals contra tots els assassins i terroristes russos.
Com és habitual, el portaveu del Kremlin defensa que l'atac tenia un objectiu militar, no civil. No és la primera agressió russa a aquesta localitat, un nus ferroviari molt important que ja va viure una matança l'abril de l'any passat, on 61 persones que feien cua a l'estació de tren per marxar i van perdre la vida. En el terreny diplomàtic, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky té previst rebre avui a Kiev el seu homòleg lituà, una trobada destinada a preparar la cimera de l'OTAN que es farà a Vilnius a mitjans de juliol. El País Bàltic és un dels ferms defensors que Ucraïna entri a l'Aliança Atlàntica. El líder lituà ha anunciat la compra de dos sistemes de míssils per entregar a Kiev. I d'Ucraïna cap a França, en aquest país commoció i indignació per la mort d'un jove de 17 anys a mans de la policia. El president Emmanuel Macron ha lamentat els fets i la primera ministra Elisabeth Borne ha reclamat que s'aclareixi la veritat. Tot i això, el govern aquest matí ha apel·lat a la calma després dels forts enfrontaments entre manifestants i les forces de l'ordre aquesta matina de la perifèria de París i també a la ciutat de Nanterre, d'on era la víctima. Els agents de seguretat han detingut 31 persones que haurien incendiat diversos equipaments públics i calat foc a una quarantena de vehicles. Segons el Ministeri de l'Interior, 24 policies han resultat ferits. Per la seva banda, la mare de la víctima ha convocat una mobilització per demà davant la prefectura dels Alts del Sena.
Soc la mare de Nel. Convoquem una marxa blanca aquest dijous a les 2 del migdia a la prefectura. Vine, veniu tots, si us plau. És una revolta pel meu fill. Gràcies.
Ahir al matí un agent de policia va matar a trets el noi que conduïa sense tenir el carnet després de saltar-se un control rutinari. El policia ja ha estat arrestat acusat d'homicidi voluntari.
Catalunya Informació.
Passen 7 minuts de la una. La despesa mitjana de les famílies catalanes va ser l'any passat de 33.000 euros. És un 4,3% més que el 2021 i superior a la que hi havia abans de la pandèmia. Una tercera part de la despesa es va destinar a l'habitatge. Això és lloguer, però també aigua, llum i gas. En segon lloc hi ha l'alimentació, segons dades de l'Institut d'Estadística, però on va créixer més la despesa va ser en oci i cultura, amb restaurants i hotels, més d'un 16% concretament. Segons Neus Soler, professora d'Economia i Empresa de la UOC, ha destacat que després de la pandèmia les ganes de sortir fora de casa estan per sobre de tot. Ho ha explicat a Catalunya Informació.
Nosaltres som un país molt de portes a fora, no? De sortir, de socialitzar, de festir, també doncs, a esdeveniments d'oci, de cultura, sobretot els concerts. La gent té ganes de sortir.
I ha baixat sobretot la despesa en mobles i articles per a la llar. Durant el primer trimestre del 2023, ara canviant de qüestió, han estat víctimes de LGTBI-fòbia 133 persones a Catalunya. De fet, cada dia els Mossos detenen o investiguen una persona relacionada amb delictes d'odi o agressions als col·lectius. Són dades que els Mossos han avançat a Catalunya Informació avui, que és el dia de l'orgull LGTBI+. Tot i que les denúncies creixen, la policia calcula que només se'n denuncien 2 de cada 10 d'agressions. Joan Miquel Martínez és el cap de l'Oficina d'Odi i Discriminació dels Mossos.
Es xifra amb un 80% aproximadament, això vol dir que allò que no es denuncia no existeix per el que és l'administració i el sistema judicial. Si no es denuncia, doncs aquell fet queda impune. El grau de resolució és aproximadament d'un 70%.
La majoria de les agressions les cometen homes joves a la via pública que actuen sols o acompanyats d'una o dues persones. Les entitats LGTBI criden a continuar lluitant per evitar el retrocés dels drets ja adquirits que el col·lectiu veu ara amenaçats per la creixent presència de l'extrema dreta. L'acte institucional per commemorar el Dia de l'Orgull es fa avui a la plaça Sant Jaume de Barcelona. La bandera LGTBI es desplega també als balcons del Palau de la Generalitat i de l'Ajuntament. I a la capital catalana encara els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home al districte de Sant Martí. La policia ha rebut l'avís cap a les 7 del matí i han trobat el cos d'un home de mitjana edat amb signes de violència al carrer Llull de Barcelona. De moment no s'ha pogut identificar qui és l'home i es desconeixen les causes d'aquesta mort. La Divisió d'Investigació Criminal s'encarrega d'investigar el cas.
Catalunya Informació. Directe a la notícia.
Cinc minuts i arribarem a un quart de dues. El primer testimoni en el judici contra l'exconseller Miquel Buch i l'excap d'escortes dels Mossos, Lluís Escolà, ha afirmat que la gent va actuar pel seu propi compte. Segons l'intendent dels Mossos, que ha investigat els fets, Escolà combregava amb els postulats de Carles Puigdemont i actuava d'esquenes al cos. Buch i Escolà el jutgen per haver procurat servei d'escorta a l'expresident, que ja estava fora del país. Anem cap a l'Audiència de Barcelona, on s'està fent aquest judici. L'està seguint la Maria Núria Rebelle.
Els magistrats han rebutjat la majoria de les qüestions prèvies plantejades tant pel fiscal com per les defenses. El fiscal volia que s'admetés un article d'un diari i el tribunal ha assegurat que el que calia és, en tot cas, que anís el testimoni que parlava pel diari, però no pas citar el diari en qüestió perquè no es considera una prova. Ara ja estem en el primer testimoni d'aquest judici, és l'intendent dels Mossos que va fer la investigació interna en relació Lluís Escolà. Ha assegurat que va anar a assistir Puigdemont sense que ho sabessin els caps.
El 28 i 29 d'octubre del 17, pues Escolà concretament el dia 29 ajuda el president a marxar fora del territori a esquenes de l'estructura del cos i bueno, l'auxilia i se l'emporta a França i a Bèlgica. Això li provoca a Escolà l'apertura d'un expedient disciplinari que fa la casa per determinar si hi havia responsabilitats disciplinàries o de qualsevol altre tipus. Llavors s'inicia aquesta investigació.
També ha assegurat que després se'l va designar com a assessor d'interior, com a responsable de sistemes de seguretat, i no consta cap informe ni cap actuació que hauria fet en aquest sentit.
En política, Pere Aragonès admet els límits de la negociació amb el govern espanyol i creu que com més força tingui l'independentisme, més resultats obtindrà del diàleg. Ho ha dit a la sessió de control que s'ha fet aquest matí al Parlament, on Junts i Esquerra han reiterat la seva voluntat de refer la unitat independentista. Anem, doncs, cap al Parlament. Eva Compte.
Amb la mirada posada a les eleccions espanyoles del 23 de juliol, la diputada de la CUP, Eulàlia Reguant, li ha reclamat al president un canvi de rumb que passi, diu, per tornar a posar el referèndum a l'agenda política i per recuperar la mobilització popular. Sentim Reguant, carregant contra la taula de diàleg, que fa responsable de bona part de l'abstenció d'independentistes a les eleccions municipals i el que li ha respost Pere Aragonès.
Nosaltres tenim un balanç molt negatiu. Ni l'amnistia ni l'autodeterminació han estat mai a l'agenda d'aquesta taula. I vostès podrien intentar colar-la i dir no hem obtingut ni l'amnistia ni l'autodeterminació, però sí el català a Netflix o el traspàs de Rodalies. Però ni això.
És com tot. En la vida, també en política, no només es produeix el que vols, sinó tot el que pots fer. I el que pots fer depèn de la força, la que es pugui obtenir el 23 de juliol, però també la que puguem tenir actuant amb molta més unitat, col·laboració i estratègia compartida a Catalunya.
Des de Junts per Catalunya veuen amb bons ulls el canvi d'estratègia d'Esquerra Republicana que, després dels mals resultats que van obtenir els comicis, intenta recosir la unitat independentista. El president del grup parlamentari de Junts, Albert Batet, aposta per tenir una posició conjunta a Madrid per defensar els interessos de Catalunya i Aragonès proposa que els programes dels partits independentistes a les eleccions generals tinguin uns punts en comú.
El Partit Socialista i els Comuns utilitzen l'amenaça de l'arribada del PP a la Moncloa per fer por, per esgarrapar vots, però són els mateixos que pacten amb el Partit Popular per arribar a l'alcaldia de Barcelona. Espanya unida jamás serà vencida. La posició de Junts és molt clara, refer la unitat independentista, per tant, no perdem una nova oportunitat.
Crec que un primer pas seria poder tenir doncs, un mínim comú programàtic que guiés el que ha de ser doncs el treball en els propers 4 anys és una excel·lent oportunitat. Quan ens hem centrat en el què, és quan hem avançat com a país.
En Comú Podem ha lamentat l'incompliment que creu que està fent el govern de l'acord de pressupostos a què van arribar els comuns i els republicans. Han posat d'exemple l'impost als creuers, que havia de començar la tramitació parlamentària a principis d'any. El president s'ha compromès que l'executiu l'aprovarà aquest mes de juliol perquè comenci el tràmit parlamentari. Dimecres que ve, dia 5, en Comú Podem i Esquerra faran la primera reunió de seguiment del compliment del pacte pels comptes.
Parlant de les eleccions d'aquest 23 de juliol, l'Assemblea Nacional Catalana consultarà els seus socis si de cara a aquestes eleccions promouen el vot nul o l'abstenció o bé recomanen votar un partit independentista. El secretariat de l'ANC a Girona ja ha rebutjat de manera unànime que es demani el vot nul o l'abstenció. Creuen que seria injust perquè s'estaria posant tots els partits al mateix sac. Si bé critiquen obertament el suport d'Esquerra i el PDeCAT al govern de Pedro Sánchez, subratllen que és una posició allunyada de la que defensen Junts per Catalunya i la CUP. En un comunicat, l'ANC de Girona descarta que aquesta sigui la manera de revertir l'immobilisme, que, segons diu, ja ha instal·lat el Parlament respecte al procés independentista. Aposta per aprofitar cada convocatòria electoral per fer sentir la veu de l'independentisme i posen com a exemple el que ha passat a l'Ajuntament de Girona, on destaca que, gràcies a la pressió de l'entitat, s'ha tancat un pacte tripartit entre Guanyem, Esquerra i Junts. De seguida arribarem a un quart de dues, farem connexió amb el nostre equip viari abans per explicar-vos que ja s'ha restablert la circulació ferroviària a l'R3 de Rodalies, la línia de Vic, que està trallada més de 3/4 d'hora, segons Renfe, entre les estacions de Sant Martí de Centelles i Figaró per una esllavissada. Informació que ara ens confirmarà segons el nostre equip viari. Saludem la Mariluz García. Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, ja han normalitzat els horaris de la línia R3 de Rodalies després que ha estat tallada aquesta estona que comentàveu entre el Figaró i Sant Martí de Centelles a causa d'aquesta esllavissada de pedres que han caigut a les vies, però no ha sigut greu. De seguida, els treballadors de DIF les han pogut retirar de les vies i restablir la circulació. Només ha afectat un tren de la línia R3 que ha estat aturat aproximadament mitja hora fins que s'ha restablert la circulació, segons ens han dit fonts de Renfe Catalunya. Per tant, aquest és l'únic tren que ha quedat afectat a causa d'aquests retards per l'estona que s'ha hagut d'aturar mentre netejaven les vies. Pel que fa a les carreteres, en diverses incidències a l'autopista AP7, un camió avariat a Sant Cugat del Vallès en direcció Girona. Talla dos carrils, segons informen des del Servei Català de Trànsit. Queda un sol carril obert i provoca uns 3 quilòmetres de cua. A la mateixa autopista AP7, més endavant, a l'altura de la Roca del Vallès en direcció Girona, també hi ha un parell de quilòmetres de retenció. A la ciutat de Barcelona, a la ronda d'aturades des del nus de la Trinitat i fins a Via Júlia en direcció al nus de la Trinitat, i és que hi ha hagut un accident que talla el carril de la dreta. Afecta sobretot per darrere la B20, la Pota Nord, amb retencions ja des de Badalona, entre Badalona i el nus de la Trinitat en direcció Barcelona. A la C-17 ja normalitzada la circulació a l'altura de Canovelles en direcció Vic, on hi havia un altre accident, i pel que fa a altres vies, intensifica la circulació, però només veiem retencions a la ronda litoral de Barcelona des de Sant Adrià de Besòs fins a Barceloneta. Circulació lenta amb aturades en direcció Llobregat, i en sentit Trinitat també hi ha trams de lentitud a l'altura de Montjuïc i també a l'altura de Ciutat Vella. A la resta de carreteres i autopistes del país, com us dèiem, sense gaire problemes per circular. Més informació d'aquí a mitja hora.
L'última hora de la informació del trànsit també al Twitter, amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ara el temps, Francesc Mauri.
Aquesta tarda els ruixats i tempestes augmenten a tot el que és Pirineu i Prepirineu. Poden ser més extensos que no pas ahir, abans d'ahir, i en principi continua la possibilitat que localment puguin ser forts. No se'n descarta algun d'esporàdic arribant a l'extrem nord de la Catalunya central, i fins i tot de cara al vespre alguna gotellada, algun ruixat podria arribar al nord del Pla de Lleida. Sol esmorteït a la resta del país, ambient més xafogós, tot i que la temperatura una mica més baixa. De cara a demà, matí tranquil, però atenció la tarda vespre, que portarà ruixats i tempestes intensos i més extensos a tot el que és Pirineu, Prepirineu, la Catalunya central i punts també de ponent, de l'oest de Catalunya. Fins i tot la matinada de divendres i a primera hora del matí de divendres, alguns ruixats o tempestes podrien abraçar les comarques de Girona i Barcelona i ser també localment intensos. Dia insegur, divendres, i probablement amb la menor inestabilitat aquest episodi a les Terres de l'Ebre. Dissabte i diumenge ja no hi hauria pertorbacions a la vista i la temperatura a partir de divendres clarament frenada.
Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al Tres Rondes, l'informatiu casteller de Catalunya Informació.
Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb Josep Almirall i David Prats.
Tres Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, apuntalant l'ambient casteller. A Catalunya Informació.
Tres Rondes en només una hora i tot descarregat.
Segueix-nos també a catradio.cat i al Twitter @3rondes. @3rondes.
Passen 4 minuts d'un quart de dues, continuem amb més notícies. Prop de 40.000 persones faran oposicions aquest dissabte i en joc 16.000 places de funcionari. Aquest és el procés d'estabilització més gran que s'ha fet mai a Catalunya. Segons el govern, l'objectiu és reduir l'interinatge a menys del 8%, tal com demanen les autoritats europees. Ens ho explica la Sara Canyete.
La majoria d'aquests aspirants són docents, però la data coincideix amb la repetició de les oposicions del mes d'abril que es van haver d'anul·lar per les irregularitats en el procés. Repetir-les té un cost de 900.000 euros, mentre continua el contenciós amb l'empresa Cegos, que va guanyar el concurs públic per organitzar-les. Alicia Corral és la secretària d'Administració i Funció Pública.
Que se li demanaran aquest reembolsament dels 900.000 euros, més el tema de la responsabilitat patrimonial, que estem pensant que són xifrats en 1,2 milions d'euros i els futurs danys reputacionals. Tot això, vull insistir que l'empresa no ha cobrat res.
Un macroprocés d'oposicions que té l'objectiu de reduir l'interinatge a menys del 8%. En el cas d'aquestes oposicions de funció pública, s'ha reforçat la vigilància amb 1.300 persones i a més aules reservades. I finalment la convocatòria s'ha dividit en dos dies, la primera part aquest dissabte, 1 de juliol, i la segona el dissabte que ve, que ja serà dia 8. Pel que fa a educació, s'estabilitzaran 27.000 docents, prop de 13.000, però ja ho han fet per al concurs de mèrits i, per tant, no hauran d'anar a examen.
Parlem ara de que hi ha xifres molt baixes de consum en català a l'hora de jugar a videojocs. Segons dades de la Generalitat, només el 5,3% dels joves diuen que fan servir aquesta llengua quan hi juguen. Montse Pujol.
Són dades que s'han donat a conèixer avui al Congrés de Game Lab que es fa a Barcelona. El llibre blanc assenyala que un 25% dels videojocs que es fan a Catalunya inclouen el català, però en canvi hi ha dades de consum que indiquen que només un 5,3% dels joves que juguen a videojocs ho fan en català. Segons Marisol López, directora general d'Innovació i Cultures Digital, és urgent canviar aquesta situació.
Treballar molt més, no només perquè els videojocs d'aquí es facin en català, sinó que treballar molt més perquè la gent sigui conscient i jugui als videojocs en català, que això de vegades no és tan senzill perquè les plataformes de vegades no posen el videojoc al català o no tenen el català i per tant l'has de buscar i l'has de triar i has de fer un esforç i per tant bueno, nosaltres hem de ser conscients de que aquest esforç s'ha de fer i la gent que juga a Catalunya també l'han de fer per poder demostrar a aquestes plataformes que el català és important.
De la seva banda, Plataforma per la Llengua ha començat una campanya perquè les grans empreses de videojocs ofereixin amb les seves consoles la llengua catalana.
I ara una notícia que us avançàvem en titulars. El monestir de les Avellanes, a la Noguera, té des d'avui la reproducció del primer dels quatre sepulcres dels comtes d'Urgell, l'original dels quals són al Museu Clústers de Nova York. Es tracta de la primera còpia d'una obra d'art d'aquest tipus que es fa a Catalunya i obre un procés per tirar endavant altres reproduccions per ubicar-les al seu lloc original. Anem fins a Os de Balaguer. Ramon Dalmau i Pere Joan Álvarez.
La reproducció del sepulcre del vescomte d'Àger Àlvar de Cabrera ja és el monestir d'on va sortir fa 117 anys. El 1906 el monestir era propietat d'un banquer, Agustí Santes Masses, que va vendre els sepulcres. Avui el director del monestir, Robert Porta, ha parlat de dia històric, d'un dia feliç i es mostrava així d'orgullós.
Estar orgullosos perquè hem obert una via, això era una frustració, l'original sabem que no pot tornar a dia d'avui, per tant, hem obert una via de futur des de les Terres de Ponent, perquè això també ho hem de reivindicar, de com podem entendre els museus, els monuments i el patrimoni a nivell internacional.
Es tracta d'una reproducció fidedigna de l'original feta amb un material sintètic i pesa uns 800 quilos. El Museu Novaiorquès va facilitar la digitalització del sepulcre i els tècnics de l'empresa 3 de Tècnics de la Garrotxa l'han reproduïda en 3 mesos. Sentim Francesc Montero, representant d'aquesta empresa.
És una peça molt fidedigna a l'original, és un facsímil i a part del sistema de mecanització que ha tingut s'ha de posar molt de carinyo en decoració, en policromia, en tots els conceptes del que és la peça.
El que avui s'ha instal·lat en un lateral de l'altar major de l'església del monestir de les Avellanes és el primer dels quatre sepulcres del Panteó dels Comtes d'Urgell. Ha costat uns 30.000 euros fer-ne la reproducció. Els altres tres sarcòfags ja estan digitalitzats i ara cal aprovar el finançament per dur a terme també la reproducció.
Important incorporació també pictòrica a la Pinacoteca Gòtica del Museu Diocesà de Tarragona. Aquesta obra cedida per un mecenes és un quadre sobre la crucifixió de Jesucrist pintat l'any 1500. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
El quadrenc que representa el Calvari de Jesucrist és obra del mestre de Castelsardo, actualment atribuïda a Joan Barceló II, i està datada entre els anys 1500 i el 1508, quan l'artista tarragoní es va traslladar a Sardenya, on va forjar la seva carrera artística. La historiadora de l'art, Mia Alsina, explica que aquesta peça completa el relat cronològic del museu durant aquesta època, a cavall del gòtic i el renaixement.
El que fa és posar un punt en una parcel·la amb una representació artística que fins al moment no hi ha sigut. I és què passa amb l'art que es desenvolupa entre aquest Jaume Huguet, que sí que hi ha representació al Museu de Tarragona, fins a aquest primer renaixement.
El quadre, que es podrà veure a finals de mes quan s'inauguri la renovada Pinacoteca Gòtica del Museu Diocesà, ha estat cedida pel mecenes Joan Artur Roure, que en els últims temps ha apostat per cedir algunes de les seves obres perquè s'exposin als diferents museus de Catalunya, per tal que la ciutadania pugui gaudir d'aquest patrimoni.
Els esports.
Oriol Montner, bon dia.
Bon dia, ja tenim el calendari de la Lliga a segona. L'Espanyol començarà la temporada del Albacete el dia 13 d'agost i la tancarà a casa el 2 de juny de l'any que ve contra el Cartagena. Els blanquiblaus jugaran contra l'Andorra al Principat de la jornada 20 el 17 de desembre i a casa a la segona volta a la jornada 36 el dia 21 d'abril. A Can Barça, mentrestant, des de les 12 que tots els socis poden ja adquirir l'abonament per a Montjuïc per la pròxima temporada. Fins ara ho havien pogut fer en exclusiva els socis que tenien abonament i els que estaven a llista d'espera per aconseguir-lo. Per cert, que la comissió delegada de la Lliga de Futbol ha aprovat algunes modificacions a la normativa de control econòmic transitòriament per la temporada vinent per tal d'estimular els fitxatges, de forma que els clubs accedits podran gastar en salaris un 50% del cost que redueixin prèviament. I encara en futbol, avui es completa la fase de grups de l'Europeu Sub-21. Jugaran els partits Anglaterra-Alemanya, Israel-Txèquia, Itàlia-Noruega i Suïssa-França.
Catalunya Informació.
En bàsquet, el Baxi Manresa confirma que Pedro Martínez seguirà sent l'entrenador la temporada que ve, tal com preveu el contracte. La temporada 23-24, doncs, serà la desena de Martínez a la banqueta del bàsquet Manresa, la cinquena consecutiva en aquesta tercera etapa de l'entrenador al club, i la seva 31ena en total a la Lliga ACB. L'Uni Girona, de la seva banda, informa que Jordi Sargatal passa a ser ajudant de l'entrenadora Laura Antoja. Sentim Sargatal.
Molt il·lusionat per poder entrar a l'estaf del primer equip d'Uni Girona. Per mi són nous reptes professionals i personals, amb ganes de sumar i aportar molts coneixements i experiència i també de seguir creixent.
Laia Palau és la directora esportiva de l'equip.
En Jordi és un entrenador del món del bàsquet de Girona amb àmplia experiència i recorregut. Crec que és una peça que complementa i equilibra molt bé la figura de Laura Antoja. He tingut l'oportunitat de treballar amb ell també com a cap de metodologia de la base i segur que la seva experiència i el seu caràcter ens ajuden a construir un millor equip.
A Can Barça avui es comença a concretar la possible renovació de Serge Tanguy, mentre que no està previst que James Nagy marxi encara a l'NBA. Les negociacions per portar Kevin Panther estan en curs. Encara en bàsquet, Jordi Fernández, assistent al Sacramento Kings, l'han nomenat nou seleccionador del Canadà. El Madrid ha anunciat l'ampliació del contracte de l'internacional argentí Gabriel Deck, que serà blanc fins l'any 28, i avui surten a la venda per 8 euros les entrades pel Catalunya-Argentina, que jugarà a Manresa el 25 de juliol, amb motiu del centenari del bàsquet català.
Catalunya Informació.
El Sant Just, nou equip de l'hoquei Lliga, ha anunciat els seus 4 fitxatges. Són el porter Alagi Deig i els jugadors de pista Cristian Rodríguez, Xavi Crespo i Iñaki Cabezas. L'entrenador serà Mia Urdeig. En tenis, a la fase prèvia del torneig a Wimbledon, Marina Bassols disputarà avui les semifinals contra l'alemanya Lis. El torneig de Mallorca, ja sense Albert Ramos, avui juga partit de vuitens de final Feliciano López, que hi participa amb 41 anys. És el seu últim torneig com a professional.
Estoy bien, lo único que no he tenido es en el último año y medio los suficientes partidos, porque no he jugado hasta desde Wimbledon del año pasado, apenas he competido, pero este año me preparé bien para los torneos que había decidido jugar y físicamente me encuentro bien. El partido de ahí tampoco ha sido muy exigente a nivel físico, la exigencia de la hierba es muy diferente.
De la seva banda, Carlos Alcaraz tampoc no jugarà el seu segon partit d'exhibició a Harlingham contra l'austríac Dominic Thiem.
Catalunya Informació.
I en handbol, avui comença la Granollers Cup, la competició d'handbol base més important del sud d'Europa. Hi participen prop de 5.000 jugadors i 350 equips. Pep Blanchard n'és l'impulsor.
Tenim unes 800 persones allotjades en hotels. Tenim 1.400 amb escoles, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Granollers, Canovelles, Les Franqueses, a Vilanova també hi tenim gent. Penseu que el menjador aquest any també batirem rècords i passaran un volumen de 2.000 persones per 10 àpats. Vol dir que el senyor del càtering aquest any està també molt content perquè hem passat de fer 13.000 àpats l'any passat a 20.000.
Són 2:15.
Catalunya Informació.
I pendents a aquesta hora d'Ucraïna, Rússia ha intensificat els bombardejos a l'est del país. L'últim balanç de víctimes per l'atac amb míssils a un restaurant a Kramatorsk és de 10 morts i un altre bombardeig ha deixat almenys 3 morts a la regió de Kharkiv. La despesa mitjana de les famílies catalanes va créixer l'any passat fins als 33.000 euros. Bona part es dedica a habitatge i serveis com l'aigua, la llum i el gas, i en segon lloc hi ha l'alimentació. L'augment més alt, però, va ser el capítol d'oci, cultura, restaurants i hotels. També us estem explicant que les denúncies per agressions homòfobes s'han doblat en el primer trimestre de l'any a Catalunya. Segons els Mossos, avui és el dia de l'orgull LGTBI i les entitats denuncien un retrocés dels drets adquirits enmig del creixement, tant al carrer com a les institucions, de l'extrema dreta. A partir d'aquesta hora ens mirarem l'informe de l'Institut d'Economia i Pau, que diu que les guerres a Ucraïna i Etiòpia han disparat el nombre de morts per conflictes bèl·lics al món, 240.000 persones l'any passat, i això és el doble que l'anterior. També us explicarem que l'energia consumida l'any passat a Catalunya va ser més bruta i menys autòctona que l'any anterior, segons l'Observatori de les Energies Renovables. I farem un tast de la cinquena i probablement última entrega de la saga d'Indiana Jones, que arriba avui als cinemes. I després arribaran els esports amb l'Oriol Montné. Oriol, bon dia.
Bon dia.
Ja tenim el calendari de la Lliga de Segona.
I l'Espanyol jugarà el primer partit al Albacete, mentre que acabarà la temporada a casa contra el Cartagena. A Can Barça els socis ja poden adquirir l'abonament per a Montjuïc per la pròxima temporada. En bàsquet, Pedro Martínez seguirà sent l'entrenador del Baxi Manresa la temporada que ve. I en tenis, a la fase prèvia del torneig a Wimbledon, Marina Bassols disputa avui les semifinals.
I ens queda el temps. Aquesta tarda les nuvolades tornaran a créixer amb força al Pirineu i al Prepirineu, on s'esperen ruixats i tempestes que localment poden ser intenses. La calor serà més moderada, però l'aixafogor augmentarà a la costa i de cara al vespre poden arribar alguns ruixats a la Catalunya central o al nord del Pla de Lleida. Passen gairebé 3 minuts de 2:15. 3 persones han mort en un atac rus a la regió de Kharkiv, a l'est d'Ucraïna, segons ha informat el governador. D'aquestes víctimes s'afegeixen els 10 morts, entre els quals hi ha 3 menors, i la seixantena de ferits que hi ha hagut a les últimes hores. En aquest cas, arran d'un míssil que va caure en un restaurant ahir a la nit a la ciutat de Kramatorsk, també a l'est del país, segons l'últim balanç policial. El local ha quedat completament destruït i els equips de rescat encara busquen gent entre la runa. Preguntat per l'objectiu de l'agressió, el portaveu del Kremlin ha assegurat que només ataquen objectius militars, no pas civils. Doncs bé, la guerra d'Ucraïna ha disparat el nombre de morts per conflicte bèl·lic al món. Segons l'últim informe de l'Institut d'Economia i Pau, l'any passat es va duplicar el nombre de víctimes mortals en enfrontaments armats arreu del planeta. N'hi va haver gairebé 240.000. Aquesta és la xifra més alta de morts en conflictes armats d'aquest segle, segons l'informe anual de l'Institut d'Economia i Pau. I la majoria de víctimes es concentren a Etiòpia i a Ucraïna. Però l'any passat hi va haver un augment generalitzat dels nivells de convulsió al món. La seguretat va empitjorar a 79 països, sobretot a Birmània, a Israel, a Sud-àfrica i, a més, d'Ucraïna i Etiòpia. Ara bé, el país més insegur del món continua sent l'Afganistan, segons l'índex de pau global elaborat per aquest laboratori d'idees. El segueixen el Iemen, Síria, el Sudan del Sud i la República Democràtica del Congo. I ara anem cap a Suècia. La policia d'aquest país ha autoritzat una concentració aquest migdia davant la mesquita més gran d'Estocolm, en què els organitzadors tenen previst cremar un exemplar de l'Alcorà, coincidint amb la festa més important del calendari musulmà. Les forces de seguretat que ja estan desplegades en aquesta zona consideren que els riscos que hi ha no són prou importants com per prohibir aquesta concentració. La decisió està motivada per una sentència judicial de fa uns mesos que revocava el veto policial a dos actes semblants que s'havien convocat el mes de febrer. Un mes abans, al gener, la crema d'un alcorà davant l'ambaixada turca a Suècia va generar molta polèmica fins al punt que aquest país manté bloquejat l'ingrés de Suècia a l'OTAN. La despesa mitjana de les famílies catalanes va ser l'any passat de 33.000 euros. Això és un 4,3% més que el 2021 i superior a la que hi havia abans de la pandèmia. Una tercera part de la despesa es va destinar a l'habitatge. Això és lloguer, però també aigua, llum i gas. I en segon lloc hi ha l'alimentació, segons les dades de l'Institut d'Estadística. Però on va créixer més la despesa va ser en oci, cultura i restaurants i hotels, més d'un 16% concretament. Segons Neus Soler, professora d'Economia i Empresa de la UOC, després de la pandèmia, les ganes de sortir fora de casa estan per sobre de tot. Ho ha explicat a Catalunya Informació.
Nosaltres som un país molt de portes a fora, no? De sortir, de socialitzar, de festir, també doncs, a esdeveniments d'oci, de cultura, sobretot els concerts. La gent té ganes de sortir.
I ha baixat sobretot la despesa en mobles i articles per a la llar. Avui també és notícia que durant el primer trimestre del 2023 han estat víctimes de LGTBI-fòbia 133 persones a Catalunya. De fet, cada dia els Mossos detenen o investiguen una persona relacionada amb delictes d'odi o agressions al col·lectiu. Són dades que els Mossos han avançat a Catalunya Informació avui, que és el Dia de l'Orgull LGTBI i més. Tot i que les denúncies creixen, la policia calcula que només se'n denuncien 2 de cada 10 d'agressions. Joan Miquel Martínez és el cap de l'Oficina d'Odi i Discriminació dels Mossos.
Es xifra amb un 80% aproximadament, això vol dir que allò que no es denuncia no existeix per el que és l'administració i el sistema judicial. Si no es denuncia, doncs aquell fet queda impune. El grau de resolució és aproximadament d'un 70%.
La majoria de les agressions les cometen homes joves a la via pública que actuen sols o acompanyats d'una o dues persones. Les entitats LGTBI criden a continuar lluitant per evitar el retrocés dels drets adquirits que el col·lectiu veu amenaçat per la creixent presència de l'extrema dreta. L'acte institucional per commemorar el Dia de l'Orgull es fa a plaça Sant Jaume, Barcelona, i la bandera LGTBI es desplega als balcons tant del Palau com de l'Ajuntament. I la Fiscalia ha demanat que jutgi per terrorisme 12 activistes relacionats amb els CDRs que van ser detinguts el 2019 en el marc de l'anomenada Operació Judas. Anem cap a Madrid, ens expliquen David Melgarejo.
El Ministeri Públic fa una diferència entre les 12 persones que demana enviar a judici. A 8 d'ells els voldria jutjar per pertinença a organització terrorista, tinença i elaboració d'explosius i un delicte d'estralls en grau de temptativa. Els 4 restants, la Fiscalia els considera només membres d'organització terrorista. L'escrit al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio no especifica per què els vol acusar per aquests delictes, ja que es tracta d'un tràmit processal. En la següent fase sí que es presentarà un escrit d'acusació on, a banda dels arguments, s'inclouran les penes demanades, que d'acord amb el Codi Penal poden superar els 17 anys de presó. Els 12 investigats se'ls va detenir el setembre del 2019 dins l'operació Judas. Se'ls considera membres dels Comitès de Defensa de la República, els CDRs, que estarien preparant accions violentes de cara al segon aniversari del referèndum de l'1 d'octubre i la publicació, 14 dies més tard, de la sentència del procés pel Tribunal Suprem.
Més notícies. El president en funcions d'Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, se sotmetrà a un ple d'investidura a l'Assemblea Regional malgrat no tenir majoria. Serà en una doble sessió la setmana que ve, amb què el PSOE vol evidenciar la manca d'entesa entre PP i Vox per formar un govern alternatiu. Per ara, Vara és l'únic candidat a presidir el govern extremeny. Tot i així, la investidura quedarà en no res perquè els partits de la dreta tenen majoria absoluta. Per la seva banda, la candidata popular, Maria Guardiola, va demanar ahir un temps per poder reprendre les negociacions amb el partit d'extrema dreta. 6 minuts i 3 quarts de 2, l'energia que es va generar i consumir l'any passat a Catalunya va ser més bruta i menys autòctona que l'any anterior. Ho recull l'últim informe de l'Observatori de les Energies Renovables. Segons aquest estudi, l'aportació d'aquestes fonts més netes va baixar un 2%. Paral·lelament, va créixer més d'un 2,5% l'energia nuclear, que cobreix més de la meitat de la demanda. És una xifra significativa, segons Víctor Cusí, president d'EolicCat.
Aquesta xifra és significativa perquè és 9 vegades el que ha suportat la hidràulica, per exemple, a pesar de, i gairebé 10 vegades l'eòlica i més de 57 cops l'energia solar fotovoltaica.
La solar va créixer l'any passat més d'un 9%, però no arriba a cobrir l'1% de la demanda, sense comptar amb l'autoconsum. Les instal·lacions de consum propi van avançar molt el 2022, quan les plaques instal·lades a les teulades van superar tota la potència acumulada sobre el terreny en els últims 20 anys. I el primer trimestre d'aquest any han crescut gairebé un 160% respecte a l'anterior. L'Observatori de les Energies Renovables també ha conclòs que la ciutadania i les empreses compleixen, però que no ho fan les administracions, que, segons assenyala, acumulen retards injustificables en el pagament dels ajuts. L'Observatori ha denunciat que la lentitud en la tramitació dels projectes és un seriós escull i una greu amenaça per al desplegament de les renovables. L'informe de situació també recull que només s'està tramitant el 12% de la cartera potencial de parcs eòlics i que la mitjana de temps d'espera, des de que es presenta el projecte fins a arribar al tràmit d'exposició pública, supera els 540 dies. En el cas de la fotovoltaica, aquesta tramitació des de l'entrada del projecte fins a la publicació és de 631 dies de mitjana. I han impulsat una guia perquè les vies verdes per caminar o pedalar que hi ha a Catalunya siguin respectuoses amb la natura. Des de la Conselleria d'Acció Climàtica han anunciat aquest migdia a la Garrotxa que l'objectiu és també unificar els criteris ambientals en la seva construcció. Santa Pau, Roger Santaló.
Entre aquests criteris hi ha el material del terra amb el que està construït la via verda, quin tipus de senyals hi van o per on han de passar els traçats per respectar al màxim l'entorn natural. Marc Vilaur és director de Polítiques Ambientals i Medi Natural.
Si ho plantejo des de l'inici, des de la fase de germinació del projecte, incorpora una sèrie de factors que no incorporaria si no ho tingués en compte i que fan que no hi hagi una infraestructura que intento fer-la sostenible, sinó que neix sostenible des dels seus inicis.
Segons Àngel Planes, gerent del Consorci de Vies Verdes de Girona, això els pot ajudar a ser més àgils en els tràmits per fer nous carrils pedalables.
El que ens ha de permetre és posar unes regles del joc més clares i evitar-nos anades i vingudes, que, com sabeu, en l'administració el temps és or. Molt sovint, en el cas de vies verdes o d'aquest tipus d'infraestructura, anem condicionats a subvencions per poder executar. Qualsevol imprevist retard pot provocar que puguis no complir terminis, les subvencions es poden perdre. Bé, en aquest cas ens ha de permetre ser més àgils a l'hora de poder arribar al punt final d'execució de la infraestructura.
De moment, la guia només serà orientativa, però es pretén que en un futur s'hagi de seguir per llei.
A Barcelona, els Mossos d'Esquadra analitzen les càmeres de seguretat de l'estació de Rodalies de Plaça Catalunya per trobar la persona que va deixar una alarma d'un patinet robat en una paperera. L'avís el va donar una treballadora de neteja del metro. Es tracta del segon desallotjament de Plaça Catalunya en dos dies per un artefacte sospitós. L'inspector Toni Maldonado, cap de torn operatiu a Barcelona, en declaracions a Catalunya Informació, sosté que els dos casos no estan relacionats.
Els dos fets són completament diferents, perquè l'origen del fet no és el mateix. El fet de fa dos dies va ser una trucada de que hi havia un dispositiu, un artefacte explosiu en un comboi que estava en ruta. Per tant, la situació d'alarma es va crear per una trucada falsa. En canvi, el d'ahir era que en un servei ordinari de neteja, del personal de neteja, es va trobar un objecte sospitós en una paperera.
La policia té un efecte mimètic en els pròxims dies i per això adverteix que les conseqüències penals de fer... Quines són les conseqüències penals de fer una denúncia falsa?
Estem amatents a qualsevol trucada, qualsevol objecte que es pugui deixar de forma voluntària o involuntària a Plaça Catalunya, perquè l'efecte contagi pot ser una possibilitat. Per això és important donar el missatge que fes trucades o crear situacions d'alerta i l'activació d'aquests recursos pot tenir repercussions fins i tot penal.
La llei pot arribar a castigar amb fins a un any de presó una denúncia falsa d'aquest tipus. I la prohibició temporal de portar patinets elèctrics al transport públic s'allargarà fins a la tardor, segons avança La Vanguardia, i ha pogut confirmar aquesta emissora. A la línia del que va informar aquesta emissora precisament la setmana passada, no hi ha cap acord sobre com es poden tornar a pujar. Administracions i empreses operadores necessiten més temps, ben bé fins a finals d'octubre, per concretar unes condicions més enllà de l'1 d'agost, que és la data límit de la prohibició actual. Algunes novetats que es discuteixen serien haver de portar el patinet plegat quan es puja al transport públic i no recarregar-los a l'interior. També es parla de fixar limitacions per no portar-los en hora punta, tal com passejar amb les bicicletes per qüestions d'espai i destinar-hi espais acotats als vagons. I encara un darrer apunt, el Zoo de Barcelona ha comunicat avui la mort d'una cria d'orangutan al recinte. Segons les primeres dades, la causa d'aquesta defunció seria un problema respiratori, però encara no es tenen els resultats de l'autòpsia. La cria tenia un any de vida i la plataforma Zoo 21 ha criticat l'opacitat dels responsables d'aquest centre, que han trigat un mes a fer pública la mort de l'orangutan. Aquesta plataforma ja va denunciar fa mesos els problemes derivats de les obres de les instal·lacions, que tenien problemes, ells deien, estructurals. Segons aquest grup de defensa, els drets dels animals, les obres van causar estrès als orangutans que estaven en captivitat. Doncs hem arribat a 3:15, connexió amb el nostre equip viari. Cèlia Quintana, bon dia.
Doncs, bon dia. Bé, doncs, dèiem que a aquesta hora hi ha uns 6 quilòmetres de vehicles del tot aturats a l'AP7 del Papí a la Sant Cugat, sentit nord, i és perquè s'està retirant un camió avariat. Això fa que només hi hagi un carril per circular. I més endavant es torna a aturar l'AP7 a Barberà, també sentit cap al nord, i encara hi ha un tram de cua compacta a l'autovia 2 d'Igualada a Òdena, sentit cap a Barcelona, perquè s'està retirant en aquest cas un vehicle accidentat. A l'autopista del Maresme, a la C32, les retencions són a Mataró, sentit cap a Barcelona, i a la Plata Nord hi queda cua compacta de Badalona fins al nus de la Trinitat, perquè fa una estona curta hi havia uns vehicles accidentats a l'altura de Via Júlia. La Ronda de Dalt tira cap enrere la retenció i, per tant, ara afecta sobretot la Pota Nord, sentit cap al nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes de Barcelona, a la Ronda de Dalt, bosses d'aturades a la zona de Vallcarca i també Horta, sentit Trinitat, i a la Ronda Litoral de Zona Franca fins a Montjuïc i des de Sant Adrià de Besòs Bon Pastor, sentit Trinitat, i de Fòrum fins a la zona de Poblenou, sentit Llobregat. El transport públic no tenim constància d'incidències, només recordar que només un tren s'ha vist afectat a la línia R3 de Rodalies, i és per una esllavissada que ha afectat una estona curta al tram que va de Figaró a Sant Martí de Centelles. Això és tot. Més informació d'aquí un quart d'hora.
Si vols saber l'estat del trànsit, segueix-nos al Twitter amb l'etiqueta Coixinet Equip Viari.
I ara el temps, Francesc Mauri.
Una previsió que de cara a aquesta tarda, aquest migdia i tarda, ens porta una reactivació dels ruixats i tempestes al nord de Catalunya. Sobretot Pirineu i Prepirineu, localment intensos, fins i tot alguns punts de la Catalunya central, del nord de la Catalunya central, i de cara al vespre algun ruixat dispers al Pla de Lleida. Poca cosa en aquest cas. De cara a demà al matí, temps tranquil, però demà a la tarda vespre hi pot haver ruixats i tempestes a qualsevol punt del nord de Catalunya, Pirineu, Prepirineu, bàsicament Catalunya central i punts de ponent, localment amb forta intensitat. I la matinada de divendres podrien arribar a les comarques de Girona i Barcelona, també localment amb notable intensitat. Les precipitacions més minces en aquest episodi en principis preveuen a les Terres de l'Ebre. De cara a divendres a última hora, i a dissabte i diumenge, no s'esperen pertorbacions, temps més estable i un descens notable de la temperatura a partir de divendres amb una calor molt més suau.
A Catalunya Informació fem turisme cada setmana. Tenim un país per voltar.
Visitem monuments, fem rutes urbanes, fem GRs i passegem per la natura. T'ajudem a muntar-te el cap de setmana.
Volta pel país amb Fèlix Martín. Un país per voltar. Cada dilluns a Catalunya Informació. I sempre a catradio.cat.
Catalunya Informació. A tota hora, a tot arreu.
Passant 3 minuts de 3 quarts de 2, avui torna Indiana Jones. S'estrena als cinemes la cinquena entrega de la saga del professor d'arqueologia més famós del cinema, Indiana Jones i el Dial del Destí, que arriba també en versió en català. El Marc Garriga ja la va poder veure, però al Festival de Cannes.
El pare em va dir que vau trobar una cosa en un tren a la guerra. Un dial que podria canviar el curs de la història.
Per què vols buscar el que va fer parar boig el teu pare?
Són 2 hores i 34 minuts de muntanya russa sense descans. Un comiat molt digne perquè Harrison Ford, a punt de fer 81 anys, ja ha confirmat que no es tornarà a posar el característic barret d'Indiana Jones ni farà servir el seu fuet amb l'habilitat innata que l'ha salvat sovint de tants i tants perills.
Did not evident?
No és evident?
I need to sit down and rest a little bit.
Necessito seure i descansar una mica, però m'encanta treballar i m'encanta aquest personatge i tot el que m'ha portat a la vida.
L'actor, a qui vam veure molt emocionat per l'estima que li va professar la gent i per la rebuda del film, ha estat molt exigent a l'hora d'acceptar un guió que el convencés de rodar aquest últim episodi i ha aconseguit que sigui una història actual que deixa enrere alguns tòpics masclistes o que ara titllaríem d'inadequats, però que manté l'esperit original de la saga. Aventura trepidant, misteri, unes petites lliçons d'història i un humor blanc fanfarró que li va com anell al dit a un personatge que és conscient ja de la seva edat.
I wanted to see a good movie.
Volia que fos una bona pel·lícula, que fos un bon colofó per als 5 films. Volia arrodonir la història. Volia veure aquest home que depèn tant de la seva joventut i del seu vigor. Volia veure com l'afectava el pes de la vida, que necessités reinventar-se. I també volia que tingués una relació profunda amb un personatge i que no fos una relació amorosa.
Això últim és molt important. Aquí la protagonista femenina és la seva fillola, una Phoebe Waller-Bridge, la creadora de la sèrie Fleabag, que podria agafar perfectament el testimoni de la franquícia. Darrere la càmera, James Mangold, que substitueix per primer cop Steven Spielberg i se'n surt perfectament amb moltes picades d'ullet per als fans, els nazis, Tanger, Salah i una sorpresa final, i fins i tot amb l'ajuda de la intel·ligència artificial per rejuvenir un indi de forma una mica artificial, però que se li perdona, igual com la llarga durada. Què hi farem si és l'últim cop que assistirem a una estrena d'un dels personatges més mítics de la història del cinema?
Però això és el que he buscat tota la vida.
Doncs aquest Indiana Jones que s'estrena en català, un cinema català que recupera la força d'abans de la pandèmia. L'any passat es van qualificar 98 títols amb participació de productores catalanes. Això vol dir un 21% més que el 2021 i és, de fet, la xifra més alta del segle. Supera els 95 del 2010, que fins ara marcaven el sostre. Aquest és el balanç del 2022 que fa l'Acadèmia del Cinema Català. La seva presidenta, Judit Colell, constata les bones xifres, però alhora avisa d'una altra dada que encara ha de millorar.
Recupera el pols, la cinematografia, la producció cinematogràfica catalana recupera el pols després de la pandèmia. Hi ha algunes xifres que sí que ens preocupen una mica més, com és el pes relatiu d'aquesta producció catalana respecte al total dels films espanyols produïts, que és d'un 30,5. Pensem i esperem que la xifra millori i que cada vegada el pes relatiu de la producció catalana respecte al total de films espanyols produïts vagi millorant.
I és que el creixement és generalitzat a tot l'estat, però el pes de la producció catalana respecte al total, que supera ara el 30%, per tant, torna als nivells del 2016, encara queda lluny del 35% del 2015 o del 48% del 2010. Almenys sí que és significatiu l'increment en el pes de la producció de les pel·lícules de ficció, que passa del 33% al 37% del total. I és que d'aquest gairebé centenar de cintes en producció catalana del 2022, més d'un 56% eren de ficció, gairebé un 42% documentals i tan sols un 2% animació. Però precisament ha estat un d'aquests dos films de dibuixos animats, Tadeu Jones 3, La taula Maragda, el que ha ajudat a fer que la taquilla catalana tripliqui la xifra d'espectadors de l'any anterior i se superin aquests 4 milions. Això pel que fa al cinema i als còmics de Marvel es podrà llegir per primera vegada en català a partir del setembre que ve. Panini Comics ha anunciat que publicarà en català superherois tan emblemàtics com Spider-Man. El primer llançament serà justament d'aquest personatge amb una història titulada Spider-Man Animals Reuniu-vos, destinada a primers lectors. L'autor és Mike Mainek.
Catalunya Informació.
Acabem parlant d'aquesta casa, Catalunya Ràdio, que tanca la temporada sent l'emissora generalista que més creix. Té 614.000 oients diaris de dilluns a divendres, segons les dades de l'últim EGM. Guanya, per tant, 83.000 oients respecte a l'onada anterior. Són els millors resultats dels últims 3 anys a l'onada de tancament de la temporada. Pel que fa a programes, al matí aconsegueix 443.000 oients diaris a l'FM, un increment de gairebé 50.000 respecte a l'onada anterior i una tendència a l'alça que també comparteixen altres programes de la casa, com La Tarda, que en guanya 30.000, El Tot Costa 24.000 i també pujant al Pop-Up o al Catalunya Migdia. El cap de setmana, El Tot Gira, és el magazín esportiu més escoltat, amb més de 200.000 oients. El suplement també incrementa sensiblement la seva audiència i programes com Crims o Kids XS són líders en la seva franja. Els continguts de Catalunya Ràdio més triomfen entre el públic jove i femení. I Catalunya Ràdio no només creix en audiència a través de la FM, també a través d'internet. És igualment l'emissora que més creix en aquest àmbit. Consolida i incrementa el seu lideratge en escolta de podcast amb una audiència diària que sobrepassa les 100.000 persones, amb una menció especial per al Búnquer, que ha registrat 400.000 reproduccions aquest últim mes. Finalment, Catalunya Informació, l'emissora que esteu escoltant, també guanya oients. Ens enfilem fins als 105.000 diaris i que se situen 24.000 oients diaris i Catalunya Música en 23.000. Gràcies a tots.
Els esports.
Oriol Mundé, bon dia.
Bon dia. Som a 3 dies perquè comenci oficialment el mercat de fitxatges del futbol i la Lliga de Futbol ha relaxat les normes econòmiques que s'apliquen als clubs, cosa que pot beneficiar en certa manera el Barça. La comissió delegada de l'ENS ha modificat la normativa de control econòmic per la temporada vinent. Això vol dir que els clubs que s'han excedit en la despesa podran augmentar d'un 40% o un 50% l'import que podran gastar en salaris sempre que redueixin el cost prèviament. La xifra s'eleva fins al 60% de despesa en sous si el jugador amb qui es genera l'estalvi suposa més d'un 5% del cost de la plantilla total.
Catalunya Informació.
Ja tenim el calendari de Lliga Segona. L'Espanyol començarà la temporada al Albacete el dia 13 d'agost i la tancarà a casa el 12 de juny de l'any vinent contra el Cartagena. Els blanquiblaus jugaran contra l'Andorra, el Principat, a la jornada 20, el dia 17 de desembre, i a casa la segona volta a la jornada 36, el dia 21 d'abril. A Can Barça, des de fa pràcticament ja 2 hores, tots els socis poden adquirir l'abonament per Montjuïc per la pròxima temporada. Fins ara ho han estat podent fer en exclusiva els socis que tenien abonaments i els que estaven en llista d'espera per aconseguir-lo. Encara en futbol, avui es completa la fase de grups de l'Europeu Sub-21. Jugaran els partits Anglaterra, Alemanya, Israel, Txèquia, Itàlia, Noruega i Suïssa, França. La selecció espanyola ja és als quarts de final i ha accedit com a primera de grup després d'empatar 2 amb Ucraïna. Santi Denia, seleccionador espanyol Sub-21.
En este tipo de torneos siempre hay un jugador o dos que no juegan y han jugado los 23. Contento porque hay jugadores, elija los que elija para el partido de cuartos que van a estar, porque están preparados.
I encara en futbol avui hem sabut la mort de Jaume Oliver i Puyuel, un històric del futbol català. Oliver va dirigir el Barcelona Aficionados, un dels filials blaugranes, a principis dels 80. També va ser el martinenc, el Figueres a segona divisió o el Premià de Mar.
Catalunya Informació.
En bàsquet, el Baxi Manresa confirma que Pedro Martínez seguirà sent l'entrenador la temporada vinent, tal i com preveu el contracte. La temporada 23-24, doncs, serà la desena de Martínez a la banqueta del Club Bagenc, la cinquena consecutiva en aquesta tercera etapa de l'entrenador a Manresa. i la seva 31ena en total a la Lliga ACB. L'Uni Girona, de la seva banda, informa que Jordi Sargatal passa a ser ajudant de l'entrenadora Laura Antoja. Sentim Sargatal.
Molt il·lusionat per poder entrar a l'estaf del primer equip de l'Uni Girona. Per mi són nous reptes professionals i personals, amb ganes de sumar i aportar molts coneixements i experiència i també de seguir creixent.
A Can Barça, mentrestant, avui es comença a concretar la possible renovació de Sertaj Sanli, mentre que no està previst que James Nagy marxi encara a l'NBA, el que és segur que Kuric i Tobey no seguiran i que les negociacions per portar Kevin Panther estaran en curs. Encara en bàsquet, Jordi Fernández, assistent al Sacramento Kings, l'anomenat nou seleccionador del Canadà. I avui surten a la venda per 8 euros les entrades pel Catalunya-Argentina, que jugarà a Manresa el dia 25 del mes que ve, a motiu del centenari del bàsquet català.
Catalunya Informació.
Parlem ara d'hoquei, perquè el Sant Just, nou equip de l'hoquei Lliga, ha anunciat els seus 4 fitxatges. Es tracta del porter Alagi Deig i dels jugadors de pista Cristian Rodríguez, Xavi Crespo i Iñaki Cabezas. L'entrenador serà Mia Urdeig. I en tenis, a la fase prèvia del torneig de Wimbledon, Marina Bassols disputa avui, aquesta tarda, ho ha de fer les semifinals contra l'Alemanya Lis. El torneig de Bad Homburg, Alemanya, la barcelonina Rebeca Massarova ha passat als quarts de final, on demà jugarà contra la nord-americana Navarro. I el torneig de Mallorca, ja sense l'Albert Ramos, eliminat des d'ahir. Avui juga partit de vuitens de final, Feliciano López, que amb els seus 41 anys disputa l'últim torneig com a professional.
Estoy bien, lo único que no he tenido es en el último año y medio los suficientes partidos, porque no he jugado hasta desde Wimbledon del año pasado, apenas he competido, pero este año me preparé bien para los torneos que había decidido jugar y físicamente me encuentro bien. El partido de ahí tampoco ha sido muy exigente a nivel físico, la exigencia de la hierba es muy diferente.
Catalunya Informació.
I encara tenim temps de parlar d'handbol, perquè avui comença la Granollers Cup, la competició d'handbol base més important del sud d'Europa, i participaran prop de 5.000 jugadors i 350 equips. Pep Blanchard n'és l'impulsor.
Tenim unes 800 persones allotjades en hotels, tenim 1.400 en escoles, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Granollers, Canovelles, Les Franqueses, a Vilanova també hi tenim gent. Penseu que el menjador aquest any també batirem rècords i passaran un volumen de 2.000 persones per 10 àpats. Vol dir que el senyor del càtering aquest any està també molt content, perquè hem passat de fer 13.000 àpats l'any passat a 20.000.
La tarragonina Elia Canales s'ha classificat per la final de tir amb arc dels Jocs Europeus de Polònia, després d'haver guanyat l'ucraïnesa Pavlova per 6-5. La final es disputa avui mateix a partir de 3:15. I Josep Maria Folcànima, del motociclisme de resistència català, ha mort als 79 anys. L'equip que va fundar l'Yamaha Folk Insurance havia guanyat la prova en 11 ocasions, l'última el 2017, des que es va disputar el circuit de Catalunya.